1987, però censada des de 2001, i que és, tot i tenir només 15 anys, la més antiga del club. Li hem demanat per la rebuda que brindarà demà i Purú al Barça.
Pues eso, vamos a recibir al Barcelona, pues bueno, pues como se merece, ¿no? Tras el último partido de Liga, ¿no? Pues todo el mundo tiene la espina clavada, ¿no? Bueno, para el Barcelona, para muchos a veces, ha pasado a ser un club que deportivamente, pues bueno, ha dejado mucho que desear. Y bueno, pues bueno, simplemente con una sola pitada y nada más. Que sea un partido de fútbol a disfrutar y nada más. Al final hay que olvidar también un poco el pasado y tenemos que dedicar a animar a los nuestros.
S'ha mossegat una mica la llengua, ha anat rebaixant una mica des del principi de la resposta fins al final, però és evident que el Barça no el rebran amb els braços oberts. Per cert, ens ha atès mentre sopaven periodistes japonesos que segueixen Inui, el migcampista de l'Eibar, al menú, per qui no li faci res escoltar-ho aquestes hores. Gules amb llagostins, bacallà al pil-pil i un xuletón de 800 grams per cadascun dels comensals.
Cosa lleugereta,
Cosa... Vaja, jo demà no podria anar al camp.
Jo tampoc. Això...
Encara no podria. Però bé, en tot cas, ens explica que a Eibar s'ha passat de l'amor al Barça a un cert rebuig pel club barcelonista.
Por supuesto, amor clava, pero ahora no es que sea odio, ¿no? Simplemente mala espina, ¿no? La gente con la espina clavada pues por el partido, último partido del día del Deportivo, ¿no? Siempre ha sido un club querido en Eibar y nada, pues bueno, ahora pues bueno, tampoco es que haya mucho odio, pero sí mucha lamentación de que deportivamente el Barcelona el último partido no lo dio todo. O porque quiso o porque no quiso.
És, doncs, una certa ràbia. I ens explicava la Letícia Gómez, periodista del Diario Vasco, que segueix l'actualitat de l'Eibar, que el Barça no és l'únic damnificat. Es veu que allà es posa la creu a qui no ajudi, entre cometes, l'Eibar, com va passar amb un altre equip al tram final de la temporada passada.
Carai. Aquí se entendió que además quedó como medio demostrado por unas imágenes que ese partido, pues bueno, ese resultado estaba más o menos pues no pactado, pero bueno, no tácitamente, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, aquí todos lo dan por hecho. Como el 0-3 de la Real, por otro lado, con el Granada, que también escoció mucho y también ha hecho que la Real Sociedad perdiera buena parte de sus seguidores en Eibar, que tenía muchos.
Doncs això és el que diu la Letícia, però compte, perquè va més enllà i explica que va rebre una trucada misteriosa durant aquell últim diumenge de Lliga, durant aquell Barça-Depor i aquell
Eibar... Que em passa l'Arbó, ja,
o Alejandro Tusset. No sé si pot ser Alejandro Tusset, no et giris, Molló. Però en tot cas, això és el que li van dir.
Me llamó, de hecho, una persona de Barcelona y me dijo, no celebréis, cuando íbamos 2-0, me dijo, no lo celebréis, no os vais a salvar. Y me dijo, porque el Barça va a terminar empatando. Y se cumplió. O sea que dotes de pitoniso ya tenía aquel, o algo ya sabía. No era un secreto que ese partido no iba a terminar como empezó. Yo lo tengo entendido desde Barcelona mismo.
Bé, una cosa és escoltar el president, l'altra és escoltar... Em sembla molt exagerat, això. Acabem d'escoltar, Miquel.
Bé, no res. L'últim document és per fer una mica de marxa enrere i per escoltar una altra vegada Joseba Combarro, en què explica que alguna cosa també s'han de retreure ells mateixos.
Sí, alguna.
Al tram final de la temporada passada. Van fer una gran primera volta, però la segona no van estar tan fins, i això també l'honora.
El Eibar hay que reconocer que hizo una segunda vuelta de regional y que si descendimos no fue por Barcelona, no fue una parte, pero hay que decir que la segunda vuelta nuestra fue horrorosa.
Bé, una miqueta de mea culpa,
sí,
eh?
Sí,
per
també
cert,
està bé.
Sí, no està malament. Això ho ha dit abans de sopar. Després no ho sé, però bé. Per cert, Ipurua serà una olla a pressió. Jo pensava que hi havien 10, 12, 14 mil espectadors.
No,
són 6.200 espectadors que hi caben, però demà ressonarà com si en fossin més.
Sí, sí. Ara deuen anar pel bacallà, no? O els quedaran 200 grams de...
Jo crec que deuen anar per la cinquena ampolla de vi.
El xuletón de 800, només del pes ja impressiona. Sí, sí, sí,
el xuletón de 800, en mengem els 5 que estem a la taula, el Ferrus, el Ferran i els de la redacció.
Sí, sí, i encara en queda, per demà. Molt exagerat, no? Una cosa és el discurs del president, que jo el puc arribar a entendre, que hi hagi... Bé, ell parlava de... una mica està dolguts pel que va passar,
però... Mira, jo ho trobo, per una banda, exagerat, i a l'altra banda, i deixa-m'ho dir perquè és el que penso, crec que està fent aquesta noia un exercici de periodisme barat, si és que se li pot dir periodisme, que és a partir d'especulacions i suposicions i de coses dites a mitges i rient, t'estàs dient que el Barça es va vendre el partit, t'estàs dient que anaven a... que la Real Societat també, estan vinent amics a tot arreu, perquè pobre Eibar, que és el centre del món, com tothom sap, Eibar és el centre del món, i tota la Lliga està pendenta del que fan i deixin de fer només per anar contra ells, a base d'acusacions que són greus. Que són molt greus i que això serveix aquí perquè ens fa més o menys rere, ens la sua, per dir-ho finament, però aquesta persona que està allà estarà fent la seva feina, difondrà en el seu entorn aquest missatge, de manera que la, aquests 6.000 sí que n'hi ha escalfats, però escalfats i incentivats per una manera, per un discurs fals, simplement fals. També crec que aquest tipus d'ambients hostils el Barça ja n'està acostumat i no suposarà res que no sigui un ambient que no coneguem, no? Per tant, tampoc ens hem d'esperar una cosa d'un altre planeta.
No, no, i bé, ahir recordàvem que aquesta temporada va passar el mateix al final. El Barça guanyava 2-0 al Depor i va acabar empatant.
Sí.
Vull dir que a vegades, i quan no t'hi jugues res...
No, jo també sentint això, vull dir, se m'ha acudit el mateix que en Pere, vull dir que no sabia que Eibar era el centre del món del futbol i que tots la resta de rivals, la Real Societat també juguen en funció de putejar l'Eibar. I la d'aquesta noia m'ha semblat bastant ridícul, perquè, o sigui, sona més a algú que et sap que tu ets d'un equip i et diu, ai, aneu al tanto que el Barça no, sona més que li van fer una broma i ho diu com si aquesta persona tingués proves d'una cosa.
Sí.
O sigui, que és fa una trucada ja sabent el que passarà perquè té unes proves incontestables, no?
Que estem fent broma, però l'acusació és gravíssima.
Clar, per això t'hi va,
he quedat molt parat.
Sí, gravíssim. No té cap sentit, no? I això, vull dir que Eibar no és el centre del món, i sort de la reflexió, no recordo de qui era, de que és veritat que, el descens el van guanyar a pols, diguéssim.
Sí. De fet, van fer 35 punts i ara ja en porten 36. Toni, remata-ho.
Hi ha algú que no estem nosaltres acostumats aquí, i és a patir per un descens. I jo m'imagino...
Jo soc de Sabadell, Toni, i tinc...
Jo m'imagino... En aquest cas, concedeixo aquesta... Però el que és cert és que una jornada de tot o res amb el descens en joc, sabent que el teu equip se'n va al pou, etc, és una jornada viscuda amb una intensitat enorme, desmesurada, segurament ni ens ho imaginem.
I
que aquell dia et quedi a dintre la taca, la cosa aquella de dir el Barça ens l'ha jugat per no fer tot el que ha pogut o pel que sigui, i això de que pensi que el Barça s'ha venut el partit ja és dintre de l'ambient creatiu que hi ha a Eibar aquests dies parlant d'aquesta història, em sembla que és normal, però bueno, però en tot cas és una volta. El que passa és que si no n'havero ben trobato, és a dir, és allò en el futbol en realitat el que es busca també és com motives a la teva gent per afrontar un repte o per afrontar un partit, i en aquest cas va bé aquesta història perquè la gent estigui demà molt, molt més motivada per intentar donar la campanada en aquest partit i que el seu equip en tregui 3 punts. Ara bé, que jo pensi que això passarà a més, és que estic convençut de que no. Absolutament convençut de que a Eibar saben perfectament que aquest any el 2-2 s'ha tornat a repetir, saben perfectament que això és un accident que va passat aquí i aquí el Barça jugava 3 punts d'una lliga que encara no té guanyada, i en canvi en allà va passar quan ja l'havia guanyat, però que és el mateix accident i ho saben i en el subconscient ho tenen, i jo crec que això fa que no hi hagi una hostilitat extraordinària. Hi haurà simplement l'ambientillo d'abans de començar el partit, hi haurà qui dirà, trobarà l'excusa per dir, aquests tios que no sé què, que ens la van jugar, que no sé quantos... En realitat, al final, s'acaba imposant el que és la realitat, i la realitat és que el Barça va ensopegar llavors i ha ensopegat aquesta temporada amb el mateix equip i amb el mateix resultat, i a més, amb la mateixa dinàmica de partit, 2-0, 2-2.
Ni fet expressament.
És que clar, és que al final ho han de... Jo crec que fins i tot el que és molt creatiu ho ha d'acabar veient, també, que la realitat és una i la ficció és una altra.
La lectura més pràctica seria dir quina mala sort que vam tenir l'any passat, que l'últim partit ens va tocar va jugar contra un equip que ja ho havia guanyat tot, tu pots arribar a dir, és que no ho van donar tot perquè ja ho tenien tot guanyat, i dir, haguéssiu pogut apretar una mica més, però que segur això, això acabarà pitant a Piqué, que és com sol anar sempre les coses, ja, de forma inexplicable. Davant del dubte del que pugui passar, etcètera, etcètera, en el cas de que Piqué sigui del titular, que no voldria donar el tema...
Si no, Matié, ja està.
Tot acaba amb xulada, Piqué, i ja està. I tot
del partit en si futbolísticament, voleu afegir alguna, alguna cosa? Que hem parlat molt de l'11, no, d'ambient, però del partit. Alguna cosa que
jo, li fixeu interès demà? I més amb tot, tot aquest, aquesta numeració de la temperatura, no sé què, tot això. Jo penso que el Barça ha de fer una cosa molt senzilla, que és el que ja ha començat a fer en aquesta fase de la temporada, i que Luis Enrique també va repetint, és que ara ja... els títols estan cerca, ha de fer el que va fer el camp del Rayo, i la golejada del camp del Rayo és la mateixa de costum, però és diferent, perquè el Barça no va deixar posar cap condició al Rayo, es va jugar sota les condicions que va posar el Barça. El Barça es va tirar dins del camp del Rayo, va tenir la pilota, quan el Rayo va intentar sortir, va contra... sí, però va imposar les condicions. Sí. És la mateixa golejada, però en condicions diferents. El Barça a Eibar no ha de fer res més que això, que es jugui com vol que jugui el Barça i que l'Eibar no hi tingui res a dir. Si és així, el partit serà fins i tot fàcil.
Alguna cosa més?
Jo m'imagino el partit aquest en què l'adversari sortirà a apretar, 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 apretar i deixar-se el fetge apretant fins que no li faltin aire als pulmons. Si el Barça sap aguantar bé aquesta embranzida i trobar els espais, ni que sigui a la llarga, tard o d'hora, entrarà la piloteta i s'acabarà el partit. És el temps que aguanti la pressió, i si aquesta pressió dura més del compte, potser sí que després serà el problema nostre de no saber gestionar què fem amb un 0-0, per exemple, o amb un 1-0, per dir alguna cosa. Però crec que és un partit que hem vist diverses vegades aquesta temporada, i tal com està actualment el Barça, em preocupa relativament poc.
Hi ha una broma de mal gust, i és que el Barça, abans d'anar al camp del Rayo i fer un molt, molt bon partit, venia de jugar a les Palmes, venia de jugar al camp del Llevant... partit a les 12 del matí, partit a les 4 de la tarda. L'únic partit a l'hora normal va ser el camp del Rayo, i va ser un partit que va jugar, que va jugar raonablement amb els 5 sentits ben posats. Jo espero que el fet de que demà juguin a les 4 no sigui... A vegades és una xurrada, i a vegades és no determinant, però és un condicionant, no? I jo espero que l'hora no sigui un condicionant i que el Barça faci exactament el que ha dit el Pep. És a dir, amb la humilitat i amb l'ambició que va jugar al camp del Rayo, no pot perdre, no pot ni empatar al camp de l'Eibar demà. I aquesta és la història. Hi ha una diferència d'actitud bastant gran en l'equip, d'actitud, no m'entengueu malament.
I de
vull
forma
dir,
física.
Vull dir de la prestació d'intensitat mental i física que posa l'equip al camp de les Palmes, que va ser l'última sortida, i al camp del Rayo, que va ser la d'aquest dijous.
Molta diferència.
Molta diferència. I és, no sé si és perquè ja la Lliga està a prop, jo crec que està tan a prop com fa una setmana, però en tot cas sembla com si hi hagi un clic en aquí. Ben posat. També és cert que el partit serà una mica diferent. Jo no crec que el Liver jugui com el Rayo.
No.
El partit al Barça se li va encarrilar molt fàcil al camp del Rayo. Potser demà no se li encarrila tan fàcil. Potser s'ho hagi de currar una mica més. Vull dir que no espero una calca de partit, però sí que espero que l'actitud del Barça estigui a la mateixa alçada que el dia del Rayo, i que per tant el partit jo crec que hagi d'acabar fent baixada.
Sí que crec que hi ha una cosa que els jugadors estan notant, ells a les seves cames, i és que estan físicament molt millor. I es nota perquè pressionen més, pressionen millor, corren diferent, i suposo que deu ser allò que havien
dit.
Han
entrat ja en el pick boy.
Sí, estan, ells també noten que comencen a estar millor físicament, i també es noten el joc, això.
I això les hi veu una setmana sense partit entre setmana, que suposo que també serà un al·licient més per guanyar i tenir una setmana tranquil·la i poder descansar mentalment i físicament, però sobretot mentalment, que el Barça porta moltíssima tralla, com hem anat comentant. Ràpidament, perquè tampoc ens hi aturarem gaire avui, hem de parlar del partit del Madrid, Albert, 7-1 contra el Celta, festival de Cristiano Ronaldo, que ha marcat 4 gols, ha marxat ben content, eh?
Sí, en un partit amb dues parts ben diferents, una primera molt igualada, amb un ritme més aviat lent amb el Madrid, que sense Benzema, Modric i Kroos, tres baixes importants, i jugant amb Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez i Borja Mayoral, Doncs el Madrid en aquesta primera meitat ha creat perill bàsicament a pilota aturada, en serveis de corners i faltes laterals, i el Celta de fet ha estat qui ha tingut la millor ocasió. La més clara, al minut 10, Iago Aspas ha rematat de cap sol a la frontal de la petita, la pilota s'ha estavellat al pal i el refús l'ha rematat també Iago Aspas al cos de Keylor Navas. Quan semblava que s'arribaria al descans amb empat a 0, ha arribat l'1-0, el primer gol del partit, obra de Pepe a la sortida d'un córner, però el resum de la primera meitat és que havia estat oberta amb oportunitat als dos, però la segona, com dèiem, ben diferents. El Madrid ha sortit molt més endollat, pràcticament s'ha convertit en un monòleg dels blancs, amb protagonisme absolut de Cristiano, a qui un sector del Bernabéu havia xiulat anteriorment després de perdre un parell de pilotes. El portuguès, al minut 50, ha fet el 2-0 amb un xut de des de fora de l'àrea marca de la casa i ho ha celebrat assenyalant-se l'orella, com dient, us he escoltat abans que em xiulàveu. Poc després ha fet el 3-0 de falta. Iago Aspas ha marcat el gol de l'honor dels visitants, però pràcticament a la jugada posterior Cristiano feia el quart dels blancs. Amb aquest 4-1 el Madrid ha trobat molts espais a la contra i ha marcat 3 gols més. Cristiano de cap, Jesse i Gareth Bale, que avui tornava, a jugar mitja horeta per preparar-se ja pel partit de Lliga de Campions.
Que no se'ns passi penal, perdona Albert, que Cristiano ha marcat un gol de falta, eh?
Sí. Sí. No. I n'ha tingut un altre.
És el primer de la temporada.
Perquè passa, segurament, passa tants poques vegades que, de fet, ha estat a punt de fer-ne dos fins sí, i tot sí. avui, però sí, n'ha marcat un. A veure quan trigarà.
Escoltem Zidane admetent que havien estat parlant al descans i que això havia servit per canviar la imatge de l'equip a la segona meitat.
Bueno, algo hemos dicho, ¿no? Pero también, sabes, la primera parte hay un rival... juegan también, es un buen equipo, sabíamos que sabes, arriba tenía algo que demostrar también, y es así, sabes, sabemos que la dificultad de todas formas de jugar bien 90 minutos, luego la segunda parte salimos muy, muy fuerte, enchufado a lo mejor más que la primera y más arriba, más presión y bueno, y luego siempre cuando mete gol es todo más fácil.
Doncs Zidane que diu que algo hemos hablado, això no sé si es refereix als temes
avui
tàctics o és que...
Quatre crits hi ha hagut,
sí,
avui.
Ha pujat
fa la sensació. Bé, l'estil Zidane, quatre crits, que tampoc deu ser molt, però el canvi ha estat molt radical, eh?
El Zidane...
Sí, quan s'emprenya, Pere, tens aquesta sensació.
Tu no recordes el Zidane jugador...
Sí, s'emprenyava donava un cop de cap.
No només amb Materazzi, sinó amb altres entrades, i tenia un cop de genit una mica...
Doncs em sembla que avui n'he tret una mica, perquè la primera part...
La primera part en possessió del Celta, el Madrid ha colat, i a la segona meitat ha estat un monòleg absolut de l'equip de Zidane, un Zidane que també ha hagut de referir-se a aquests xiulets que s'han escoltat al Bernabéu per Cristiano Ronaldo abans que marqués els 4 gols.
Yo me quedo con la actuación que hizo, ¿sabes? Luego es parte del fútbol esto, que cuando la gente pide de vez en cuando, no, pero no solo a Cristiano, es así, ¿sabes? Es un público exigente, pero al mismo tiempo que conoce bien y quiere siempre más de sus jugadores. Pero esto es bueno para mejorar, es bueno para hacer más y porque nosotros necesitamos siempre cada vez hacer más. Y luego, bueno, sabéis, conocéis a Cristiano, es capaz de meter 4 y hay pocos que pueda hacer eso.
Un Cristiano que passa a encapçalar el Pichichi amb aquests 4 gols, en suma 27, dos més que Luis Suárez, també encapçala la Bota d'Or i supera Zarra com a segon màxim golejador de la història de la Lliga. Cristiano en suma 253, lluny dels 304 de Leo Messi.
O sigui que el dia que ha superat Zarra l'han xiulat al Bernabéu. És realment paradigmàtic. Igualet que Messi quan va superar Zarra al Camp Nou.
Més enllà del partit i de les estadístiques de Cristiano, avui protagonisme per les pancartes, perquè n'hem vist una contra Florentino Pérez que deia "Escuche al estadio y dimita, Florentino", pancarta que han retirat els membres de seguretat del Bernabéu.
Molt bé, visca la democràcia.
I una altra pancarta que ha mostrat el sector de la grada fans, la grada animació, contra els jugadors que deia "Para llevar este escudo hay que sudar la camiseta", Di Stéfano, una cita de Di Stéfano. Aquesta no l'han censurat els membres de seguretat. Per cert, deixa'm afegir que la nota més negativa del partit és la lesió del genoll dret del migcampista del Celta, Tuku Hernández, una lesió que sembla que pot ser molt greu, li han de fer proves, però podria tenir un trencament del lligament lateral intern d'aquest genoll dret. I recordar, tots ho sabem, que el pròxim partit del Madrid, dimarts, tornada dels vuitens de final de la Champions contra la Roma, amb el 0-2 a favor de l'anada, tornaran Kroos i Modric, i podrien ser titulars ja Bale i Marcelo. Per tant, pràcticament l'equip de gala amb només la baixa de Karim Benzema.
O sigui, aquest miratge amb jugadors del planter, vaja, el més normal és que s'acabi dimarts ja quan arribi la Lliga de Campions, perquè m'imagino que no veieu Lucas Vázquez titular i James, Isco a la banqueta, per exemple.
No, és que... Jo avui crec que ha tingut mèrit el que ha fet la segona part del Madrid, se li ha de reconèixer.
Sí, sí,
perquè
sí.
Més que res, per arribar era el Celta, i a la primera part el Celta havia estat molt bé, més bé que el Madrid, però de totes maneres aquesta segona part del Madrid no és tampoc partir d'un gran joc, però sí que ha sigut una actitud diferent, han anat més a buscar el Celta, i llavors hi ha hagut, fixa que els primers gols, el primer és d'un corna, el segon és una genialitat d'un geni, o sigui, quan, que això està bé, vull dir que té mèrit que l'equip se n'ha anat endavant, i llavors els bons són els que marquen la diferència, és el que ha fet Cristiano, i el tercer de falta, vull dir, les jugades han arribat després,
sí, sí.
Però vull dir que primer han sigut coses molt puntuals, no ha sigut a partir d'un joc molt d'això, però bé, té un cert mèrit el que ha fet el Madrid a la segona part, s'ha de reconèixer.
Sí, però aquesta temporada, partits que a casa fot la gran pallissa i que després quan juguen a fora se n'obliden, sí. Ja n'hem vist bastants.
Sí,
és com el Barça de les pitjors èpoques, eh?
Sí, sí,
que aquí
sí,
fèiem 6, 9 gols, i després perdíem 0-0, i perdíem 1-0, sí, empatàvem sí. El plantillo 0-0, i aquelles coses horroroses que tots hem viscut. I el Madrid està en aquesta línia.
I dins d'un mateix partit, fins i tot, Pere. No és la primera vegada. Per exemple, el dia de l'Atlètic sí. Club recordo de dir, ostres, la primera part al Madrid, mira, fatal, però després, a la segona, pam, 4.
Jo hi ha hagut una millora del joc.
Jo que sóc un friqui d'aquestes coses, m'ho passo bé, escoltant quan està el Madrid perdent les emissores d'allà, sí. I després llegint, un cop han guanyat, la interpretació que es fa de la victòria, i és espectacular.
Sí, sí.
És espectacular la capacitat que tenen d'oblidar la primera part, de justificar-la, i de cop personatges que ja havien matat, que porten el ganivet a les esquenes plenes de ganivets, de cop dir que sempre havien dit que eren molt bons. És espectacular, és un exercici que us recomano fer de desmemòria. Sí, de com reescriure el que tu mateix has dit i de desmemòria. Bé, el Madrid no ha jugat bé la primera part i ha jugat bé la segona, i ja està, sí, i n'ha sí. fet 7, però són 3 punts igual.
I si juga així la primera part contra la Roma, patirà. Jo tinc aquesta sensació, o sigui, la primera part d'avui, dimarts contra la Roma, encara que juguin 2 o 3 més
és el futbol
de gala, diguéssim.
Sí, és allò que diem del i sí, ja sé que l'i-sí no val, però si l'aspas en lloc d'anar al pal a fotre dintre sí, la primera, sí. És un altre partit. Però el Madrid segueix tenint grandíssims jugadors que et poden resoldre un partit en qualsevol moment, però això ho hem sabut des del dia 1 d'aquesta sí, temporada. Sí. I d'aquestes pallisses ja n'hem vist més d'una, perquè té excel·lents jugadors. Però no hi ha continuïtat, ni ganes de tenir-ne.
No, el joc és molt irregular, Toni. Madrid.
Sí, jo crec que el Madrid té un problema de tota la temporada arrossega un problema de que no té una actitud uniforme davant de la competició. Bueno, segurament hi ha un dèficit important d'això, i això l'ha fet més irregular, l'ha fet poc competitiu en determinats moments i en determinats escenaris, i fins i tot m'atreviria a dir el dia del Clàssic li passa exactament el mateix, no té la suficient competitivitat, i el Barça amb això l'ha golejat al llarg de la temporada, l'ha golejat. Zidane no ho ha arreglat, la situació a la Lliga no contribueix a que ho arregli, l'entrada de gent de la banqueta, de gent que pugui tenir més ganes d'implicar-se, de reivindicar-se, de respondre, etc., pot ser un, entre cometes, un toc d'avís per alguns, no per tots, perquè hi ha moltes vaques sagrades que ho continuaran sent, però estic convençut que quan Bale es recupera, que quan Benzema torni a estar, etc., els que sortiran seran els que sortiran, no sortirà Borja Mayoral, no sortirà Lucas Vázquez i companyia. Però no em sembla malament, com a estratègia d'entrenador, que hi hagi una mica d'entrada d'aquest personal. Tot i així, passa el que passa. Avui han entrat aquests jugadors, i a la primera part ha passat el que ha passat. Jo crec que les coses no s'arxiven tan fàcilment com les arxiva l'entorn mediàtic del Madrid. Penso que el que va passar amb Cristiano Ronaldo s'arrossegarà, perquè encara que avui marqui 4 gols, són gols per ell, per reivindicar-se ell, per enfrontar-se al públic del Bernabéu, per després treure un retall de diari i dir els meus números no menteixen. I així, ell sempre treballa per demostrar que ell és el millor, que ell és justificar-se, etcètera, etcètera. Sí, sí. No treballa per liderar un equip campió, treballa per això. I jo crec que això al final deixa un petit pòsit de que no acaba de convèncer tothom que el camp no pot estar satisfet i el continuaran xiulant un altre dia que torni a passar el que ha passat avui a la primera part.
Uh-huh. Deixa'm dir que hi ha hagut una crònica de Madrid que deia que a la Madrid la Lliga li fa nosa. Que el que més els importa és la Champions, que de fet el que han fet avui ha sigut preparar-se per la Champions, que és el seu,
perdona,
i que intenten
avui,
dissimular
avui el que, han fet, avui el que han fet és consolidar el tercer lloc.
Però això seria...
No, és que el Villarreal ha perdut a casa i el Madrid ha agafat més avantatge com a per consolidar
tu m'estàs dient el que ha passat, però jo sé que explicar com ells ho han vist, que ells pensen només en la Champions perquè la Lliga ja no els interessa, que han de dissimular aquesta vaca d'interès i el que fan és preparar-se per la Champions.
I jo amb això estic amb en Jaume, compte, d'acord, tenen un 0-2 a Roma, però compte. Si no, era la temporada passada, no? Que van guanyar 0-2 al camp del Schalke.
I aquí van acabar patint.
I es va acabar amb un 3-4. Era 3-4 al final. És igual, però amb un patiment tremendo, amb un 0-2 en el partit d'anada. Doncs
que es calmin. Minut 15 de la segona part, 0-1.
Que es calmin.
No, no, clar. No, bé, sí, en qualsevol minut. 0-1 estàs a un gol de... I amb la situació que... O sigui, sabent que ho tens tot posat a la Champions, perquè no et queda res més, clar.
El 0-1 és el pitjor dels escenaris,
no,
perquè...
No és fàcil jugar-lo,
És tota la temporada et cau al damunt del cap en aquells moments.
Clar.
Tota la temporada. Clar. No és només la Champions, és la Champions, és la Copa, és la Lliga, clar. És tot.
Hem de fer arribar aquest missatge al senyor Spalletti.
És el març, l'abril, el maig, és el juny, a sobre, de cop.
És el cap d'uns quants dels que estaran... És el cap d'uns quants dels que estaran allà, inclòs l'entrenador.
Què fa? 3 mesos oferint fitxatges?
Crec que hem de...
No sé qui. Atado.
De fer parlar ràpidament Quim Salvador, el nostre home que domina italià de la redacció, a més Paletti urgentment, que surti fort i que a primer quart d'hora a veure si en pot fer un. Va, abans...
Que no marqui gaire aviat, perquè si no és allò que li marquen molt d'hora...
Bé, és igual, ja va bé. Tal com està el Madrid, em sembla que els costaria una mica jugar amb un 0-1. Va, avui ha jugat el Madrid i anem a jugar a l'Atlètic de Madrid, que no perd des de la derrota al Camp Nou, i tanca la jornada de demà, ho fa el sempre difícil camp del València, Miguel.
Sí, amb Carrasco, que torna a estar a disposició de Simeone, però que ja ha dit que no jugarà de titular, sense Augusto, que és baixa per sanció. Recordem que l'Atlètic de Madrid ha fet 13 dels últims punts, dels últims 15 punts a la Lliga, des que va perdre el camp del Barça, ve d'un 0-1 al Bernabéu i d'un 3-0 contra la Reial Societat, i que la temporada passada València va perdre per 3-1. Per tant, és un estadi perillós per l'equip matalasser. També avisa, també alerta Simeone, de les individualitats del València que poden complicar la vida al seu equip.
Que tiene buenos futbolistas, sobre todo ahí en la mitad con André Gómez, Parejo, Javi Fuego, Enzo Pérez, y la gente que tiene adelante, ya sea el Cáceres, Negredo, Cherisev, Fejulín, Mina, son todos chicos que como características individuales tienen muchas condiciones. Y está claro de que, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con espacios, es un equipo que aprovecha muy bien de este juego que tienen estas individualidades.
Descobert un nou jugador, sí. Feijolín.
Perquè, clar, és Feijolín. Jo no sé si he dit Feijolín o Feijolín, però ja és d'estar entre Feijolí i Feijolín. Que Feijolín era aquell davanter rus que va jugar al Racing de Santander, entre d'altres, per exemple. I clar, Feijolí és l'algerià que té...
Avui és el seu aniversari, jo crec que ha estat una... Sí, sí, avui és l'aniversari de Feijolín. Sí, sí, un home que pensa en tot. Avui ha fet 43 anys el senyor Feijolín.
Però Simeone no ha parlat de l'entrada del València com a amenaça, no? Ha citat uns quants, però...
No, mira, però diré...
Crec que no. Aquest va jugar al Racing, al Villarreal, al Getafe. Bé, li deu sonar. Ostres, va jugar uns quants equips, Gairebé no repetia cap temporada el mateix equip.
El Racing i aquell el recordo.
I bé, deixat Feijolín.
I el Sat, doncs, per molts anys. La setmana, per cert, s'han enrarit per les negociacions per la renovació de Saúl, que és un migcampista de 21 anys. Aquesta temporada és molt important. En 30, 42 partits, ha jugat i ha fet 7 gols. Està tenint molt pes, té contracte fins al 2020, clàusula de 24 milions, es diu que a Anglaterra la podrien pagar, i ja hi ha hagut reunions entre l'Atlètic de Madrid, el representant del jugador, que no sé si la taula sap qui és, un...
Jo sí, però callo.
Jorge Méndez.
Perquè m'ho ha dit ell, tampoc.
Jorge Méndez, i es veu que s'arriben a demanar 5 milions per temporada com a fitxa pel jugador. Simeone ha posat l'alto i diu que millor que l'Atlètic de Madrid, Saúl no progressarà enlloc.
Es un chico joven todavía, me parecería apresurado una salida de él en estos momentos, pero tiene mucho para crecer y creo que el mejor lugar donde puede seguir creciendo no es otro que su lugar, su casa. Pero bueno, Saúl está creciendo. Siempre comento que para mí es un todocampista, porque puede jugar en cualquier posición del medio de campo. Tiene una muy buena llegada de segunda línea, tiene un buen golpeo, un buen cabezazo, un chico muy competitivo, y que seguramente todo lo que tiene para mejorar depende absolutamente de él.
Doncs això és el que deia Simeone de Saúl, un futbolista molt important. Per acabar, el València recupera Enzo Pérez i Abdenur, ha guanyat 5 dels últims 6 partits al camp del Màlaga, 1-2 el cap de setmana passat gràcies a Kameni, entre d'altres, però va aconseguir guanyar-hi. A casa d'aquests partits només ha guanyat contra l'Espanyol per 2-1 aquell dia en què jugaven al lloc Neville i Galca, i al final continuen tots dos, i el València, que s'ha tranquil·litzat, és 9è amb 34 punts, a 8 del descens i a 8 d'Europa. Fixa't, Jaume, que ja parlen a València sobre els rumors que circulen per Anglaterra per renovar el contracte de Neville per dues temporades, t'ho juro. Avui li han preguntat i ell diu que això és fals, que el periodista que el periodista que ho publica li mereix... Diu, no, el periodista que ho publica em mereix tota la credibilitat, per això no sé d'on ho treu. I també li han preguntat per les falles, o sigui que imagina't si estan ja tranquils de com anaven les coses fa un mes en les rodes de premsa.
Ara són amics.
A com van ara, arbitre de mà Álvarez Izquierdo, el català.
Molt bé, això en el València Atlètic de Madrid és un cap de setmana on depèn si el Barça fa la feina i purua, jo no descartaria, tenint en compte aquest desplaçament, recordo que el Barça i el Madrid no han guanyat aquesta Lliga Mestalla, per exemple, eixamplar encara més la diferència. Demà estarem pendents a 9:15. Avanço perquè em sembla més interessant posar sobre la taula el tema de la tecnologia i el futbol, perquè aquests partits de primera divisió que hem estat comentant fins ara, si la Federació Espanyola, la Lliga de Futbol Professional, ho consideressin oportú a partir de la temporada que ve, avui s'ha decidit en una reunió de la International Football Association Board, Gianni Infantino, de fet, el nou president de la FIFA, ha estat l'encarregat d'explicar aquesta decisió històrica. S'ha decidit fer alguns canvis al reglament i, sobretot, la utilització del vídeo en determinades condicions de la tecnologia. Vaja.
Sí, podem dir que són dos grans canvis. El canvi més important és el que dius, provar l'ús del vídeo per analitzar 4 accions determinades del joc. Aquestes 4 accions són els gols fantasmes, que s'utilitzaria la tecnologia d'ull de falcó, per revisar les expulsions, pels penals i per determinar, en cas de dubte, el jugador que ha fet una falta.
Perquè no passi allò de Rafa Guerrero, per exemple, eh?
Per exemple.
Aquell mític episodi que...
Se l'ha d'ensenyar una targeta...
Sí, que l'assistent no sabia... O es va equivocar a l'hora de dir... Sí, del 4. Doncs, si tenen dubte, poden revisar amb la televisió, per entendre.
Sí, per aquestes 4 accions en què l'àrbitre tingui dubtes, podrà demanar que es consulti el vídeo per part d'un àrbitre assistent que estarà situat davant d'un televisor veient les imatges. Aquest assistent també podrà recomanar al col·legiat revisar una acció en concret.
Això és el cinquè àrbitre o és el quart àrbitre amb una mica de feina?
O el setè, no?
Sí, perquè si comptem els de porteria, ja són 7. Gairebé seran més que un equip de futbol aviat. Però, escolta'm, si així hi ha d'haver justícia, jo ho compro, eh?
És bastant absurd que hi hagin àrbitres de porteria si ja hi ha el ull de falcó.
No sé si els treuen, penso, els de porteria.
Jo ho aplaudiria. Jo ho aplaudiria.
S'ha de dir que és molt experimental, que encara han d'estudiar com fer-ho, però la idea inicial és que l'àrbitre principal, després de comunicar-se per l'orellera al pinganillo en castellà, accepti el que li digui el seu assistent o, si fins i tot ho considera necessari, veure ell mateix les imatges. Vaja.
O sigui, amb una tauleta, sí, per entendre'ns, el quart àrbitre, per exemple, li donaria...
No es descarta que pogués passar, que l'àrbitre digués, jo ho tinc clar, per molt que tu m'ho diguis, veurem.
A veure si ho entenc. O sigui, no, aquí és que el problema és... Una televisió amb una mica de taulada... I allà ha sentat un àrbitre mirant la tele.
Però la FIFA ha fet unes imatges del que vindria a ser la comunicació de l'àrbitre principal amb l'assistent i col·loca l'assistent allà amb una taula, amb un televisor.
El que t'estic dient.
I una imatge d'un àrbitre ensenyant-li una tauleta al col·legiat principal per si vol veure ell les imatges. Però tot això han estat idees que han anat sorgint i ara han d'acabar de veure com es fan aquestes proves en fase experimental. Durant 2 anys es faran proves i llavors a la temporada 17-18 es decidirà si s'aplica o no a les competicions oficials. Encara no s'ha determinat on s'aplicaran aquestes proves. Hi ha 12 federacions que han demanat fer de conillets d'Índia i també es podrien aplicar en amistosos. Sí, com sigui, la IFAB ha deixat clar que si el vídeo provoca que el joc s'aturi gaire sovint, que afecta el desenvolupament del joc, es descartarà l'utilització del vídeo.
Això és la clau.
En tot cas, queda clar que és l'àrbitre... A mi, el que això no ho havia vist encara, o sigui, l'àrbitre és qui ha de demanar l'ajut, però també pot intervenir l'assistent.
Podria rebre recomanacions de l'assistent. Això és el que diu la FIFA. En principi, és clar, a dir, un jugador no pot anar a l'àrbitre i dir-li no, vull que revisis la vídeo, no ho podrà fer.
Els equips no demanen.
No, si l'àrbitre té claríssim que aquella decisió va a missa, doncs no ho farà revisar.
A mi em sembla lògic que sigui l'àrbitre qui digui, ajuda, que no ho tinc clar, però que sigui l'altre que ja li pugui dir a ell alguna cosa, això ja no comença a veure
més fàcil,
veus?
Que sigui un assistent, que faci com fem nosaltres a casa veient un partit, que veure la repetició diu, home, que no és gol, i que li digui pel pinganillo i ja està.
Però quan veus la repetició, el joc pot haver continuat si l'àrbitre no ha assenyalat res. I llavors no pots tirar enrere això, perquè en el contraatac d'aquella jugada polèmica hi ha un gol, llavors has de rearbitrar dues coses. Jo, per mi, el problema és aquí, en la continuïtat del joc.
Fixa, Pep.
Com es resol això?
De fet, la FIFA ho té clar, però són penals i expulsions, bàsicament, que en un partit...
Sí, però
hi ha partits que no n'hi ha cap, eh?
Sí, però...
Vull dir que tampoc...
Són penals. Vull dir, si hi ha una jugada que després en vídeo es veu que era penal, però no ha estat pitat, la jugada ha continuat. La pilota no té... El joc no s'ha parat, no té per què haver anat a fora, la pot haver agafat el porter, servir i fer un gol a l'altra porteria.
Per això dic que...
Vull que m'expliquin com anirien aquests casos.
Jo crec que...
No és qui estigui en contra.
Jo crec que és una...
Ha de tenir una certa utilitat i no pots anul·lar coses que estan passant amb la pilota en joc.
Sí, però a més la clau és tècnica, perquè quan veiem un partit de televisió, el realitzador no repeteix la jugada fins que la pilota s'atura. Però en aquest cas tu podràs veure la repetició abans de que s'aturi. Per tant, podràs suspendre la continuïtat de la jugada immediatament.
Bueno,
si nosaltres tenim aquest efecte visual com a espectadors, és que igual triguen a veure la repetició per saber què ha passat. Han passat moltes coses. Si l'àrbitre pot veure la repetició, i això ja és una qüestió també de les televisions i el realitzador, que es posi a disposició de l'equip arbitral, que això sí que és complicat. Però si tu vas veure la repetició immediatament, perds molt poc temps com perquè passi la transcendent en aquella jugada. Bueno, em fa l'efecte.
No, però al final és, per exemple, una caiguda de Neymar dins l'àrea. L'àrbitre diu, no tinc clar. Atura el joc, quan hi ha la caiguda, atura el joc. I després demana l'ajuda. Jo crec que aquí tampoc perdem tant temps, no?
S'aturarà més el joc.
Sí, clar.
Perquè s'aturarà quan ho sancionis i s'aturarà quan tinguis el dubte.
Sí. Però aquí hi ha el tema és el dubte. És a dir, l'àrbitre normalment no assenyalarà un penal si no està absolutament convençut de que és penal. Però pot haver-hi un marge de dubte en el que digui, ostres, doncs no ho sé. Aquí i com que no ho sé, no el pito. Siguen. Però en aquest cas hi ha una potestat, hi ha un petit marge en el qual l'àrbitre pot decidir aturar el joc. A mi em sembla poc operatiu, que de tot aquest ventall és la identificació del jugador, és a dir, corregir l'error de l'àrbitre visual, és a dir, si l'àrbitre decideix que ha d'expulsar aquest tio o de tal, que no sigui aquest, que sigui un altre,
això sí
que es pugui corregir perquè el joc ja està parat. I el tema, i em sembla que es pot arribar a aplicar amb el tema dels gols fantasmes. Gol que entra, no entra.
Sí, bé, això és immediat, falta ni aturar el joc. Perquè avui ho hem vist a Anglaterra, amb un rellotge l'àrbitre li vibra el rellotge si és gol o
sí,
si no és
gol. Sí, quan ho hem vist per la tele l'àrbitre ja feia estona que ho sabia, diguéssim.
No li ha vibrat. Sap ell que no entra.
Per entendre'ns, quan la pilota travessa totalment la ratlla de gol, a l'àrbitre li vibra el rellotge. Instantàniament. Fins i tot avui ha mirat el rellotge de l'àrbitre perquè ell segurament ha pensat que la pilota havia entrat del tot.
La pila, no?
Sí, i entenc que ha consultat això.
No, però... sí, en aquestes situacions en què no hi ha continuïtat, això pot servir, o és immediat o no, mm. o és molt difícil, eh? Perquè un àrbitre que tingui molts dubtes, vull dir, clar, aquell partit sí, sí.
Durarà... Imagina't un partit que hi ha el sis caigudes a l'àrea, dubtoses, eh? Clar.
Clar, és que...
Sí, sí. Jo penso que passarà menys del que ens creiem.
Jo també.
Sí, ja ho sé.
Penso, que, la, mica... penso que dins però, de la personalitat, Toni... dins del pack de la personalitat de l'àrbitre, sí. entra el sí, plaer també. De poder decidir si això és això o això és allò,
sí.
que per, però, això, que per sí. això s'hi dediquen, que per això s'hi dediquen, i a mi em sembla que pocs àrbitres renunciaran a aquesta potestat. I pot ser que hi hagi algun cas, eh, en què la pressió sigui més gran, en què... és a saber, no? Pot ser que hi hagi algú que sigui molt partidari d'utilització d'aquests mitjans, però serà una cosa molt minoritària. Jo crec que en general jo crec que no s'utilitzarà tant.
Pot ser molt minoritari, però si és decisiva, vull dir, no haurem resolt, diguéssim, el problema de fons, però el problema de fons que vol resoldre és aclarir coses immediatament per evitar
injustícies.
Afegeixo, sense desvirtuar el joc.
Però ara, entendem amb una dinàmica nova en què passaran noves situacions. Perquè un àrbitre que digui, ostres, aquesta jugada potser és penal, la vull veure, i pot dir, sí, efectivament era penal, per tant penal, o dir, no només no és penal, sinó que és groga per tu el que has fingit. De manera que els fingidors de penals, si els obre una nova via de reflexió.
Bé, potser també això millora.
I els jugadors, sabent que hi ha la via de consulta del vídeo, protestaran més i pressionaran més l'àrbitre perquè... A veure, té
perquè hi ha el dubte. Aquí pots...
El que abans era més parlar amb el línia...
Acabem amb sí. alguns altres canvis de reglament, molt ràpid. Un altre important és la modificació de l'anomenada regla del triple càstig, penal, vermella i sanció pel partit següent. A partir d'ara, una falta d'aquest tipus serà sancionada amb penal, però amb targeta groga, per molt que sigui allò de jugada manifesta de gol, només serà targeta groga, a no ser que es tracti d'una falta violenta o d'una falta on no hi hagi la pilota en joc. Aquesta norma ja podria aplicar-se de cara a l'Eurocopa i la Copa Amèrica d'aquest estiu.
I si no és penal? Vull dir, si és fora de l'àrea?
Ara hem tornat a la tele, eh?
Sí, no. Però la jugada de penal, expulsió i sanció és penal, es considera un càstig, es considera un càstig triple perquè hi ha un penal, que és vicegol.
Sí.
Però si és una falta fora l'àrea amb un últim defensa que te'n vas quedar a la porteria, també és expulsió normalment.
No, això no ho toquen.
Doble, no és la triple.
Ah, per això pregunto.
Sí,
això
no ho toquen. La triple, la doble es manté en principi.
Sí,
semblaria lògic que si és fora l'àrea sigui expulsat.
Sí, no canvia.
I uns últims canvis, en el servei inicial la pilota podrà moure's cap a qualsevol direcció, no serà necessari que vagi cap endavant.
Que
un jugador lesionat en una acció que l'àrbitre castigui amb groga o vermella pel rival podrà ser atès sense abandonar el terreny de joc.
Està bé, no s'afavoreix l'infractor, sí.
I també s'estudiarà poder fer una quarta substitució en els partits amb pròrroga.
Molt bé. Encara ho estudiaran, això, però fos cas que aquelles imatges amb rampes dels jugadors que tenen... Les pròrrogues últimament és un clàssic.
Això que heu dit, l'única que m'agrada és el del triple càstig, perquè que això no han d'esperar la temporada que ve ni l'Eurocopa, això ho poden fer aquest demà.
Sí. Estic
perquè és absolutament injust un porter que... pel que sigui, que li pita el penal, surt expulsat, prou pena porta...
Que va tocar la pilota i el davanter se li avança i toca el jugador, que a sobre l'expulsin, no? Molt bé, de fet, en futbol internacional hem tingut una prova d'això, ara no ens hi aturarem, en aquest Tottenham Arsenal, en aquesta jugada, però sí que en explicar què ha passat aquest dissabte en futbol internacional. Miquel, dispara. Anem malament de temps, t'aviso. O sigui que tu mateix, talla tot el que puguis.
Va, doncs vinga, som-hi. Watford 0, Leicester 1, gol de Mahrez, que diuen en àrab. Leicester tancat darrere buscant les contres. Partit de poques ocasions, però al final hem acabat seguint la victòria. Una victòria que ha decidit una genialitat d'aquest bon home, de Riyad Mahrez. First cross. Mahrez. Yes. Doncs res, que ha sortit del no-res i ha fet un gol. No hi ha gaire emoció en aquest gol. Hem cridat més a la redacció, no?
Seria
Molló, jo crec.
Sí, segurament. No, segurament.
Hem cridat més a l'Estre i a la redacció de RAC1, aquest gol. A l'Estre, que és líder amb 5 punts més que el...
Que sou molt del l'Estre.
Home...
Ens fa gràcia, sí.
Sí.
Així, home, la vull guanyar la Lliga, sí.
Mira, jo soc des de la temporada passada, eh?
Sí, ell és...
No, si és pedigrí, eh? Si
no, he dit que retallessis, Agut.
Ja sé que hi arribaràs, però per cert, el Chelsea ha patat avui, eh?
Ah, és veritat, el Chelsea ha patat.
És tradició que ho diguem.
Soc Patxi López, no. Molló, hi ha al·lusions aquí.
No, Patxi López soc jo, dispara.
Ah, perdona. Hòstia, llavors jo què soc?
És igual.
Vale. Escolta, què més?
Si vols ser tardat, tu mateix.
Rufià.
Va, va, tira. No em portis a l'altra banda de l'hemicicle.
No, no,
el pentinat és de Rufià.
Gràcies, hòstia. Hablo en castellano. Va. Aviam.
L'Èster. Que no saps on eres.
L'Èster, sí, que té 5 punts més que el Tottenham. Al migdia, derbi del nord de Londres, empat a 2, que afavoreix l'Èster per descomptat. I, per cert, bon document de Ranieri, l'escoltem. Diu que no havia vist el partit entre els dos equips londinencs, però al final ell mateix ha fet broma. No l'hem traduït perquè està molt bé.
No, I was focused on the Watford. I didn't know the result.
Is that deliberate? It was 2-2.
Was 2-2? Oh, good. Thank you.
Acaba dient Pinocho, s'acaba dient Pinocho ell mateix, exacte. Perquè li diuen els resultats, els periodistes diuen gràcies, com si no el sabés, i al final ell fa un gest com un bolet i s'amallarga el nas. Pinocho, està bé, està molt graciós últimament Ranieri,
sí,
no m'estranya. 5 punts més que el segon, queden 9 jornades, avui 2-2 a White Hart Lane.
Poca broma.
En un partit en què Ramsey ha marcat el 0-1, l'expulsió de Coquelin ha canviat la decoració, 1-1 al Del Beirel, 2-1 Harry Kane, un golaç. Hi ha hagut un canvi conservador de Pochettino, s'ha colat una miqueta amb una mà més al Tottenham i l'Arsenal ha fet el 2-2 mitjançant Alexis. Al final del partit, Wenger no l'escoltarem, però estava realment empipat perquè deia que no hi havia hagut una expulsió d'Eric Dyer, se la mereixia, és veritat, el jugador dels Spurs, sí. L'han agafat de la samarreta.
Això s'hagués pogut revisar.
Això s'hagués pogut revisar amb la tecnologia, sí. Haver-li dit. I va. Avui també Manchester City 4, Aston Villa 0. Amb això la classificació és per dalt. Leicester 60, Tottenham 55, Arsenal 52, Manchester City 50, un partit menys, i West Ham 49. El West Ham, que pot entrar en Champions, encara ha guanyat 2-3 de manera increïble al camp de l'Everton. Al minut 70 Lukaku ha fallat un penal, anaven 2-0, guanyava l'Everton. Al minut 80 Antonio ha fet el 2-1. Al minut 82 Sako ha fet el 2-2. I al minut 90 Payet, el francès, ha fet el 2-3. No sabien quina cara fer al camp de l'Everton. I el Chelsea, com deia el Toni, ha empatat a 1 amb l'Stoke, un Chelsea sense Pedro ni Diego Costa. Pedro està lesionat i Acosta se'l guarda per l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain.
Veurem si arriba, que no està del tot.
No està del tot, clar.
Alemanya.
És el més destacat d'avui a Anglaterra. Alemanya, el partidàs Borussia Dortmund 0, Bayern 0. Estaràs d'acord amb mi, Molló, que és un 0-0, sí. Però ha estat molt entretingut.
Ha estat molt bé. És enganyós, el 0-0. Sí.
Totalment d'acord. El Borussia s'ha esperat al darrere, ha sortit a la contra. El Bayern ha controlat més el partit. Moltes ocasions, per mi, en el còmput global, el Bayern es mereixia la victòria, però era un partit de gols, com a mínim. I el Bayern, que manté 5 punts més al capdamunt de la classificació.
I que té la lliga molt ben encarada. Itàlia, el Nàpols manté el pols a la Juve.
3-1 contra el Chievo avui, han remuntat i han guanyat. Demà Atalanta i Juventus a les 3, de moment 61 punts per la Juve, 61 pel Nàpols i 56 per la Roma, com diuen a Itàlia, invoca el lupo Roma, és a dir, que tinguis bona sort a la Champions.
A Portugal, la Benfica s'ha situat líder.
Sí, jo crec que si no has vist el partit no et pots explicar com ha guanyat 0-1 al camp de l'Sporting de Portugal, però hi ha guanyat, gol de Mitroglou, i al final 0-1. Per cert, demà hi ha un Braga-Porto, ara mateix en la classificació, Benfica 61 punts, Sporting de Portugal 59, Porto 55, el Braga, rival de demà del Porto, és el quart amb 44.
El Porto sí guanya entre la lluita pel títol. A França el PSG ha empatat, però és un empat enganyós.
Sí, amb el Montpellier 0-0, ple de suplents. Si avui no ha forçat el Chelsea, tampoc no ho ha fet el PSG, ni Ibrahimovic, que ha entrat molt tard a la segona part, ni Berratti, ni Mota, ni Pastore, ni David Luiz, entre d'altres. I a Bèlgica hi ha una de les molt bones notícies de la jornada, perquè l'Estàndard de Lieja, amb Víctor Valdés 90 minuts a la porteria, ha guanyat 2-1 el Genk, i atenció, perquè quan queda una jornada per acabar la fase regular, perquè hi ha playoff pel títol allà, el Estàndard de Lieja està classificat per jugar aquest playoff pel títol.
Quan va arribar Valdés estava fora.
Exacte, i queda una jornada perquè s'acabi aquesta fase regular. Per cert, des que va arribar Valdés, l'Estàndard de Lieja, entre d'altres coses, s'ha classificat per la final de Copa. O sigui que Víctor Valdés,
nota que és de Valdés,
està portant l'Hospitalet arreu del món.
Àustria ha guanyat el Salzburg de l'Òscar.
Exacte, amb un gol de Jonathan Soriano, ha guanyat contra el Groning per 3-0. És líder al Salzburg amb 50 punts, el Ràpid de Viena en té 49. I per acabar, que la gent ho busqui a Twitter, si no ja ho penjarem, avui ha jugat l'Estrella Roja contra la Jagodina, la Lliga de Sèrbia. Hi ha unes imatges que fan fredat, hi ha un vídeo fins i tot, d'una anella de foc. O sigui, la graderia s'ha convertit en una anella de foc, el partit no s'ha aturat, per mi, incomprensiblement. Hi havia una fumera espessa i una foguera a les graderies que, quan ho veieu, vaja, jo m'he quedat espantat, i el partit ha continuat.
Jo pensava que eren bengales, però després comproves que és realment això, una anella de foc.
M'ha fet molta gràcia el partit, bueno, Braga-Porto, però quan és al revés,
quan és al revés, cobrar, no?
Sí, però ara aquí és...
En Pere em porta avui.
Sí, et porta un buf.
El coll, que s'entengui.
Naturalment,
el cap no, no?
Naturalment, va. Crec que hauríem de tancar la tertúlia aquí, vas aprendre més. En fi, 100 minuts per la una. Pere, Pep, Toni, un plaer, com sempre, que vagi. Gràcies als tres. Una mínima pausa, el Barça B, la segona, i encara alguna coseta més.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara més, per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
A Nissan som patrocinadors de la UEFA Champions League, patrocinadors de... Per això portem el Nissan Qashqai, Juke i X-Trail des de 12.900 euros amb 3 anys de manteniment, garantia i assistència finançant amb RFI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Xarxa de concessionaris Nissan.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre, a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan bang, 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 bang,
bang. La Vanguardia i Mundo Deportivo et porten tres safates Pirex, pràctiques i versàtils, aptes per a forn, microones, frigorífic, congelador i rentavaixelles, fabricades amb un vidre de gran resistència i a un preu molt fort. Totes tres per només 24,95 €. Cartilla aquest diumenge amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Condi Supermercats.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
De seguida parlem dels catalans de segona A. Abans fem una pinzellada de la victòria del Barça B, el líder de la categoria, el líder de segona B, el Villarreal B. Continua pujant posicions l'equip de Gerard, Quim Salvador.
Oh, sí, bona nit, bona nit. Jaume. Ha estat un 1-0 al miniestadi, resultat curt, però bon partit, amb dos equips que han volgut jugar bé a futbol, i es nota que aquest Barça B ha canviat completament del de la primera volta. Servidor va anar a veure el Sabadell-Barça B, que va ser un empat, però aquell equip no, vaja, era un sac de nervis i de dubtes, i ara és veritat que han canviat jugadors perquè hi ha hagut fitxatges, però sobretot la confiança que donen els resultats, perquè futbolistes que ja hi eren, com Sergi Samper, l'amo del mig del camp, etc., doncs realment estan, vaja, hi ha hagut bon futbol. El Villarreal ha estat millor en algunes fases de la primera part. Aitor Cantalapiedra, que tornava al mini com a visitant, ha enviat una pilota al pal que podia haver estat el 0-1. El descans s'ha arribat amb 0-0 i només començar la segona, Dani Romera, quin gran fitxatge ha fet el Barça amb aquest futbolista, ha aconseguit amb un xut des de la frontal de l'àrea, que ha rebotat en un defensa i això ha ajudat una miqueta, però decidir el partit. Per cert, cinquè gol de Dani Romera en 9 jornades, que a part de fer gol i generar perill a l'àrea és d'aquests davanters que treu petroli, que és un corcó, que busca solucions on no n'hi ha, i que fins i tot si ha de caure a banda genera ocasions. Avui li ha fet una centrada milimètrica a Juan Cámara, que acaba del travesser per la rematada de cap de Cámara. Podia haver estat el 2-0.
Té 20 anys, per cert.
Sí, sí.
Moltes coses que has dit, les posem amb Suárez i s'assemblen, però queda molt.
M'ha semblat un jugador interessantíssim aquest, aquest Dani Romera. En fi, el Barça bé, la veritat és que no només ha destacat ell, Xemi, que també és un nou fitxatge d'hivern, Samper, que ja l'he mencionat, Sergi Palencia. Bon partit contra un bon rival. Gerard López ha dit que ha estat una victòria de prestigi, admès que el partit podia caure cap a qualsevol de les dues bandes, però també ha assenyalat que amb una ratxa de 9 jornades seguides sense perdre, que té el Barça B, tota la segona volta, quan les coses estan en un moment dolç, normalment, quan s'ha de cantar cap a alguna banda, es decanta cap a la teva.
A vegades el futbol es tracta d'això, si tu tens actitud, tu busques les victòries, tens una implicació 100% amb la idea del teu entrenador i ho reflexes a partit rere partit, el futbol a vegades et torna tot aquest esforç i una dinàmica positiva. A vegades, quan t'ha de caure cap a un cantó com un altre, doncs últimament sí que és cert que l'equip ho està buscant. Llavors, jo no sóc partidari de parlar mai de bona o de mala sort, parlo d'encert o de falta d'encert, i ara mateix l'equip està encertat, està llegint bé els partits i amb una dinàmica i una actitud positiva està clar que tens molt més guanyat.
El Barça B, que ha tingut fases de bon joc, l'enceren el gol de Dani Romera i també ofici, cosa que havia faltat la temporada passada en alguns moments d'aquesta, i saber patir al final, que el Villarreal ve apretat de valent, però no ha acabat de generar cap ocasió claríssima de gol. La setmana vinent, el Barça B, que amb el triomf d'avui se situa a 41 punts a 2 del playoff, però el gruix de la jornada és demà, per tant això pot variar. La setmana que ve, deia, el Barça B visitarà el Lleida, rival directe en la lluita per entrar en aquest playoff de sense.
Doncs interessant partit, sens dubte. El Barça ve en ratxa i el Girona també en ratxa. Miquel, parlem de la segona. 8 jornades sense perdre. Avui ha derrotat el Mirandés a Montilivi.
Sí senyor, 2-0 i els dos gols a la segona part han trigat. El Girona se'ls mereixia des de molt abans, però han entrat tots a la represa. El primer, Kiko Olivas, al tercer minut de la segona part. És el quart gol que fa aquest defensa en el que va de temporada. Jugador bàsic per Pablo Machín. El segon, Cristian Herrera, el primer que fa amb la samarreta del Girona. Recordem que és fitxatge d'aquest hivern. El minut 71. Era un partit per golejada clara del Girona, que ha desaprofitat moltes ocasions, dels millors de la temporada, i Raúl, el porter del Mirandés, ha estat el millor de l'equip visitant. Pablo Machín vol veure Montilivi com quan es jugava l'ascens la temporada passada, i quan li pregunten per playoff, piano, piano.
Yo como entrenador soy el más ambicioso del mundo, el que más exijo a los futbolistas. Yo creo que la gente que me conoce, y ya llevo bastante tiempo para que los aficionados me conozcan, saben que el primero que quiere meterse lo más arriba posible soy yo. El primero que quiere jugar el playoff como profesional soy yo, y se lo inculco cada día a los futbolistas. Pero hasta que no consigamos los 50 puntos, que es el discurso que tenemos siempre, pero que es lo más real, pues hay que intentar dar 5 pasos, es más fácil que nos caigamos, ¿no? Así que vamos pasito a pasito.
Encara queden partits per demà, però el Girona ara mateix és 9è amb 40 punts a 3 del playoff descent. Si li arriben a dir fa un mes i mig, no s'ho creu ningú. Sí, sí. I l'única notícia negativa avui és la groga que ha vist Javi Álamo i que l'obligarà a descansar en el pròxim partit, que serà al camp de l'Almeria.
El Llagostera ha tingut a tocar la primera victòria de la temporada com a visitant per la seva banda, però al final Albert ha empatat a 1 al camp de l'Elx.
Un Llagostera en la mateixa línia de les últimes setmanes fora de casa, exhibint una bona imatge, competint de tu a tu amb el rival i faltant-hi aquesta eficàcia de cara a porteria per emportar-se un botí millor. Un partit en línies generals molt igualat, amb una primera meitat oberta, amb arribades pels dos equips, però no ha estat fins a la segona que s'ha mogut el marcador. Al minut 20, una passada llarga, l'ha aprofitat Carol per fer pujar el 0-2 al 0-1, tant de bo hagués sigut el 0-2, al 0-1 amb un xut al primer toc. A partir d'aquí, l'Elx ha passat a portar tota la iniciativa. Llagostera ha sabut defensar-se amb ordre fins que 5 minuts pel final el pitxigi de la categoria, Sergio León, l'ex de Llagostera, ha rebut la pilota dins de l'àrea i l'ha aixecat per sobre de la sortida de René.
Ha demanat perdó i tot.
Sí, no l'ha celebrat. Malgrat el cop anímic, el Llagostera ha anat decidit a l'atac, tot i que només quedaven aquests 5 minuts més l'afegit, i n'ha tingut 3 abans d'arribar al final, Escassi, Ruimán i Natalio, però no han aconseguit la victòria. No ha pogut ser, li han sobrat aquests 5 minuts, se'n lamentava el tècnic Oriol Alsina, però mostrant-se orgullós del partit dels seus homes.
Crec que hem estat molt bé, hem interpretat el joc com volíem, hem preparat el partit durant tota la setmana, hem generat moltíssimes ocasions de gol una vegada més, i una jugada desafortunada ha fet que ens empateixin a l'un. Qualsevol equip es hagués esfonsat en el 84, després tot el que havíem fet i desmereixements per guanyar el partit, i no solament no ens hem esfonsat, sinó que hem anat fins al final per la victòria, generant del 84 fins al final segurament 3-4 ocasions de gol molt i molt clares, no? Orgullós de l'equip. Aquest punt segurament si haguéssim fet a camp del Tenerife, que anàvem perdent, l'haguéssim celebrat moltíssim. Avui, doncs, també té mèrit, és un punt molt important que per fer el bo tenim que guanyar la setmana que ve en el Mallorca. Està clar que jugant així aconseguirem molts de punts, però és que no em sorprèn, o sigui, la veritat és que portem ja 4 o 5 setmanes jugant així, i a més diguem que fora de casa amb aquest nivell, no?
Un punt que canvia ben poc la situació de Llagostera a la classificació, això sí, deixa de ser el QE i queda provisionalment a 5 punts de la salvació a l'espera del que faci demà l'Osca al camp del Valladolid. La setmana vinent una nova final al municipal de Palamós. Diumenge a les 5 rebrà el Mallorca, un dels equips immersos en aquesta lluita per evitar el descens.
Han jugat Girona i Llagostera, i per demà quin queda el Nàstic a les 5 al camp de l'Alcorcón.
Els tarragonins visiten un rival directe a la zona alta de la classificació i a la lluita per la promoció d'ascens. El Nàstic és 5è amb 43 punts, l'Alcorcón 8è amb 41. El Nàstic du 7 jornades sense perdre i afronta el partit amb ambició, però guanyar a Santo Domingo és un repte ambiciós, Jaume, perquè l'Alcorcón només hi ha perdut un partit a casa en tota la temporada, ja fa més de 5 mesos, va ser l'11 d'octubre contra l'Osca 0-1, i perquè l'equip madrileny també té una bona ratxa de partits sense perdre, no tants com el Nàstic, però en sumen ja 5. Ahir Vicente Moreno va fer la roda de premsa prèvia en una pista de karts coberta, el karting Tarraco, on hi va dur la plantilla a donar gas i allò de fer camaraderia. És per això que el so que ens arriba de Vicente Moreno no té la qualitat habitual de la roda de la sala de premsa del nou estadi.
Arribem en un bon moment de la temporada, on ens sentim forts, on creiem que estem fent les coses bé i bueno, esperem que tot això se pugui traslladar al terreny de joc, sabent que anem a un camp on realment els resultats ho diuen, que és difícil guanyar, però bueno, nosaltres pues, bueno, creguem molt en les nostres possibilitats, sabem que si tenim un bon dia pues, tenim possibilitat de guanyar en qualsevol camp, el de la Ramon també.
Avui l'equip sí que s'ha entrenat al nou estadi, a la tarda ha viatjat en tren cap a Madrid. Moreno recupera Reina i Maria, absents contra el Valladolid per sanció, i ha convocat per primera vegada el japonès Daisuke Suzuki, presentat dijous. En principi no serà titular, però vaja, està a la llista. Són baixa Alec López i Gerard Valentín, tots dos encara en procés de recuperació. Per cert, el més ràpid als cars, per si algú hi té curiositat, va ser Sergio Tejera.
Ja t'ha agradat això, Quim. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Obrim pàgina poliesportiva, celebrant la classificació del Barça d'handbol com a primer de grup ja pels quarts de final de la Lliga de Campions d'handbol. Avui ha guanyat per 26-20 el Reine Carlo. Bueno, el Palau hi ha estat, en Guillem Ametller. Guillem, bona nit.
Bona nit, Jaume. Palau de gala per rebre un dels partits més decisius del que portem de temporada. El Barça en tenia prou amb un empat per classificar-se directament pels quarts de final i la bona defensa dels Blaugrana i un gran Gonzalo sota la porteria han mantingut a ratlla el líder de la Bundesliga. El tècnic Xavi Pascual troba totalment merescuda aquesta victòria, així com l'accés directe a quarts de final.
Orgullosíssim del que han mostrat no solament els meus jugadors avui, sinó del que porten mostrant des del primer dia que va començar la competició. Crec que som primers de grup i ens ho hem merescut. Hem tingut partits complicats i l'equip s'ha sabut aixecar. És una temporada complicada i penso que hem trobat el nostre ritme, no?
Un Xavi Pascual que també s'ha referit a la bona actuació de Gonzalo Pérez de Vargas. El porter ha aconseguit aturar un penal i ha estat un autèntic malson pels atacants del Neckar. Gonzalo també s'ha mostrat satisfet de la victòria de l'equip i la classificació, encara que admet que no ha sigut tan fàcil com podria.